Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal. ¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido. Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa. Oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Miren, i parlàvem en l'exsenador Carles Mulet fa uns moments. Ara anem a parlar en l'alcalde de Borriol, Héctor Ramos. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
I parlem amb l'alcalde de Borriol perquè l'alcalde de Borriol, abans de ser alcalde, va ser formar part del funcionariat de la casa. I la pregunta és, com va canviar la seva visió sobre la transparència i la gestió pública des d'aquella etapa fins a l'etapa que té vostè en aquest moment?
A veure, està clar que ho veus des d'un altre punt de vista. He de dir que sempre en l'Ajuntament de Borriol sempre s'ha hagut una transparència que al final ha eixit tot quan vaig passar a ser alcalde ja eres el responsable de que eixa transparència continuï i tota aquella gent que vulgui saber tota la informació, procediments d'aquest ajuntament que la tinguin al seu abast.
Quins mecanismes ha vist vostè interns, me referia com a funcionari, que no sé si els arriba a adaptar o no quan ha sigut alcalde, és a dir, vostè ha vist mecanismes interns com a funcionari que devien ser, diguem, polits?
El que sí que m'he donat compte és, bueno, jo ara fa 6 anys i mig, quasi 7, bueno, el 7, el maig farà 7, que sí que s'ha millorat un poquet el que és la publicitat, la transparència. Uh-huh. Això també significa que tinguem persones aposta de procurar publicar tot, les convocatòries de plens, tota la informació, tots els projectes. Clar, això requereix un esforç per part del personal de l'Ajuntament.
És a dir, han posat aquests protocols en marxa de contractació i licitació?
Sí, procurem que estigui tot, bueno, pues tot d'acord en lo que manen les exigències normatives. T'he de confessar que m'agradaria que fos inclús més, però bueno, tenim un personal justet a ser l'Ajuntament i pues me consta que l'esforç que fan perquè estigui tot publicat és molt. I el que sí que tinc clar és que quan una persona ens demana algo, siguen els mateixos regidors de l'oposició o persones interessades en qualsevol expedient, bueno, no es dubta gens a l'hora de facilitar-los tot. Uh-huh.
En aquest cas, vostè entra fa 7 anys com a alcalde en una, bueno, una majoria... perquè en aquest cas era una majoria però simple. Per uh-huh. tant, vostè havia de donar compte sí. contínuament sí. als partits de l'oposició.
Sí. A veure, tinguérem majoria o no, pues, per descomptat que sempre ho hem fet, però sí que és veritat que estan en minoria, perquè al cap i a la fi els primers 15 mesos vam governar en minoria, perquè així va ser. Moltes coses de les que teníem pensades no les vam poder dur a terme per aquesta minoria. I sí que pues, pareix que estàs un poc més vigilat, però ja t'he dit que en principi sempre ha sigut una de les meves màximes facilitar-ho tot en seguida.
Uh-huh. En este cas, bueno, en l'alcaldia de Borriol en concret, sí que és veritat que sempre ha estat molt fiscalitzat el govern, fins i tot fins a l'última, que vostè no va treure majoria absoluta per
un vot.
És a dir, que la població havia acabat depositant la confiança en vostè. I com a pagament, jo imaginé que buscaria vostè eines per augmentar la transferència, no?
Sí, a veure, bueno, últimament tot el que hem fet així pues, ha sigut a base de recursos propis, evidentment, i de subvencions que han pogut anar sol·licitant per ahir. Últimament les subvencions pues, estan brillant un poquet per la seva absència i no pots fer tot el que t'agradaria, sobretot en temes de transparència, però com, bueno, com t'he dit, procurem tindre tota la informació publicada quan se'ns demana alguna documentació, informació, no dubtem gens, la facilitem en seguida i, bueno, i procurem que tot aquell que vulgui saber tingui el coneixement de tot el que vulgui preguntar, clar.
Uh-huh. Per a vostè com a alcalde, què significa lluitar contra la corrupció?
Pues bueno, és que és algo que és ni ens ho hem de plantejar, no sé com dir-ho. No hauria d'existir, hauria. És que estem així en les administracions, sobretot servir a és un servei públic, ser un servei al ciutadà i per descomptat que ha d'estar fora de qualsevol administració la corrupció.
Anteriorment l'exsenador Carles Mulet ens ha parlat de quan algú ostenta un càrrec, fins i tot dins de partits n'hi ha corrupció. A vostè li consta o té al voltant partits o algú li ha contat que n'hi ha corrupció dins dels partits?
A veure, pues, sents moltes coses. Jo personalment he tingut la sort de no trobar-me res d'això, ni veure ni passar-ho per prop ni res. També tinc clar que és tan difícil fer algo que se'n va... perquè, a veure, jo per exemple tot el que faig procure fer cas als tècnics, sempre tots els expedients, tot van visats, van en informes favorables, alguns al millor desfavorable, com n'hi ha alguns procediments, però bueno, procura fer sempre cas als tècnics i així pues, no curar-te en salut en el sentit que no estàs fent res malament.
Sí, el que passa és que l'últim responsable de les administracions sí. públiques locals és l'alcalde.
Sí, sí.
I hi ha
sí.
voltes que per tota la paperassa que hi ha, l'informe desfavorable ve per ahí, però vostè assumís la responsabilitat.
Sí, 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 claro, a veure, ja estàs, has d'assumir la responsabilitat, ser conscient de lo que firmes, per això procures que tot l'expedient estigui complet i, bueno, quan més informes favorables vagi tot a favor, pues menys has de patir en el sentit de no estar fent ninguna cosa que siga il·legal.
Uh-huh. Després també em trobo gent que ha estat en les institucions públiques bueno, pues com a personal en plantilla i que tenen ixe pique, no?, en els polítics perquè els demanen coses que ells no poden fer. Clar, en este cas els entén perquè vostè ha estat en els dos llocs.
A veure, jo sempre he entès tant la part política com la part tècnica, cada un fa la seva feina. Jo com a polític tinc clar, bueno, o per lo menos pense que és el que he de fer, que és impulsar totes aquelles polítiques que milloren el meu poble. El que passa és que els tècnics també fan la seva i n'hi ha vegades que les coses que tu vols fer pues no se poden fer de la forma que tu volies. Bueno, pues has d'anar buscant solucions. Jo, en aquests casos, cada un fa la seva feina. Està clar que a vegades, pues, sobretot secretari i interventor, que són els dos, uh-huh. els dos caps administratius, jo sempre procuro fer los cas. A vegades, pues, una cosa que jo vull fer ells no me dicen perquè no és que no sigui correcta o la forma no sigui la més adequada, però bueno, has de buscar solucions per a poder tirar-ho tot avant.
Pues Héctor Ramos, alcalde de Borriol, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, Susana, és, com sempre és un plaer, moltes gràcies.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en Carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra. ¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Neurovila,
el Centre Neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigit a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província. Connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
Continuem parlant de lo que és la transparència contra la lluita, perquè avui és el Dia Internacional contra la Corrupció. Bé, en este cas, si antes diguem un exsenador nacional, tenim un regidor local. Rafa Segarra, bon dia.
Hola, bon dia, Susana. Quant de temps?
Pues sí, una persona quan decidís deixar la política pareix que ja no estiga d'actualitat. I en dies com estes, jo em recorde de lo que s'ha lluitat i molt perquè no hi haguera corrupció, almenys per part teua com a regidor. Uh-huh. Hi ha corrupció en la política?
Ah, bueno, clarament estem veient-ho, no? En moltes comunitats autònomes encara avui, bueno, se veu clarament que la gent pues, acaba corrompint, perquè la política és part del poder. I una vegada, bueno, existeix una dita que diu que si vols conèixer realment una persona, dona-li diners o dona-li poder, no? Okay. I la corrupció és això. La corrupció és aquestes xicotetes tentacions que acaben sent molt grans i que en Espanya, òbviament, vivim una democràcia molt avançada, tenim un sistema anticorrupció que encara no està ben filtrat, que encara n'hi ha que polir-lo més encara, està molt avançat a nivell mundial. Existeixen altres països que existeix una corrupció galopant, inclús en el que són les forces i coses de seguretat. Per sort, en Espanya no, però continua havent en la política i estem veient-ho al dia a dia.
Parlem, en aquest cas, és esta faceta teua, l'has viscuda per convicció pròpia. Imagina, vas estar en la oposició, vas tindre que... I per què decidixes no continuar?
Bueno, a veure, realment no ho he decidit jo, no? Ho ha decidit el sistema democràtic. Les eleccions municipals van decidir que nosaltres, o que en el meu cas, com anava com a candidat a l'alcaldia, no repetirà. I entonces, per això, actualment estem fora de la política, un poc desvinculat de lo que són la política com a instrument, però buscant altres alternatives i altres opcions, no? Existeix el moviment associatiu, existeixen pues, probablement no se pot dir clar, no? però és com molta gent te ho diu, no? El que ha sigut polític és polític tota la vida. Entonces ahí tens una essència que sempre se te queda.
En este cas el que estàs dient més és que el que busques és millorar la vida a la gent, és a dir, lluitar contra la separació, lluites perquè la gent estigui més unida, almenys és el que jo detecte per el que estàs parlant-me, no?
Sí, claro, no? I a més per el que tu estàs dient, no? En Espanya n'hi ha que continuar, i a més avui dia, conforme estan venint les oles reaccionàries, n'hi ha que estar front, en el meu cas, front al feixisme, com un antifeixista declarat que soc, i hi ha que continuar en la lluita dins de les ferramentes democràtiques que mos permetix el nostre país, repetís, un país lliure, un país que ens dona tota la llibertat d'expressió que ens pot donar i que necessitem. De fet, si no, no estaríem tu i jo així parlant tan lliurement. I, i un país que necessita més coherència, perquè dona por lo que se veu o lo que s'avecina, no? Que se diu en castellà.
Mira, avui hi ha una notícia, te dic allò de que estàvem parlant de corrupció en política i no sé quan la política, les grans empreses es donen la mà o no, no? O el poder econòmic se dona la mà o no, que ho decidiràs tu contestar-me a això. Te faig la pregunta directament abans de donar-te la notícia. La política avui en dia es dona la mà en els poders econòmics?
Bueno, avui en dia i des de que vas començar, inclús durant la dictadura, la transició, i és que fa poc sabís, el que passa és que pues no se li fica l'accent, i hauríem de ficar-ho, no? Casos de corrupció recents com el del Partit Socialista o com els que estaven militant en el Partit Socialista, Cerdà, Ábalos i demés, existien fons, i existien els fons com són les grans empreses que acaben tentant a aquestes persones a montar-se microempreses i a untar-les de diners de forma milionària. Empreses, bueno, no sé si vols que les digam, no. Però jo crec que tots les sabem, sí. Moltíssimes grans empreses que t'asfalten un carrer, que te construeixen un gran edifici o que te fan un pont que inicialment està valorat en el cost en 50 milions i acaba valent 150. En este país existeix aquest gran problema, que no hi ha un control front a les grans empreses.
Home,
però és que al final és la pescadilla que se mossega la cua. Aquestes grans empreses sempre acaben financiant grans partits polítics. No estic dient ninguna barbaritat, se pot veure clarament, existeix una llei de transparència i bon govern.
Sí, clar, a vegades trobem a faltar el fet de no veure aquest portal de transparència, perquè fa un moment em dies, si vols parlem dels noms de les empreses, i jo dia no perquè no farà falta, sinó perquè volia llegir el titular, val?
Vale.
La Xina executa un directiu bancari per haver acceptat més de 150 milions en suborns.
Claro.
Has escoltat aquesta notícia?
Pues no, mira, avui encara no he pogut obrir la premsa i no puc veure-ho.
L'han executat avui, perquè és el cas de Bai Tianyu, simbolitza la duresa de la campanya anticorrupció del govern xinès, perquè la corrupció castiga amb la pena de mort i mostra l'impacte devastador. Perquè, clar, ells diuen que la corrupció té un impacte devastador en l'economia i la confiança social. És a dir, ojo, perquè ahir, quan hi ha alguna corruptela, es juguen el coll. És un ex-directiu bancari.
Bueno, ja és passat. Ahí és ja obstruït a la llibertat humana, no? Jo crec que ja existien els drets humans que jo crec que no deurien de passar, no? La corrupció és molt roïn, la corrupció fa molt de mal, sobretot fa molt de mal a la gent de peu, no? Als que tu arreixes al carrer i te cruces en el teu veí i li dins bon dia, a esta persona li afecta, a nosaltres mos afecta. Podem parlar d'habitatge, conforme està actualment, conforme s'està especulant de la vivenda, que estem tornant als inicis del 2000, allà en la bombolla immobiliària,
sí, sí.
Tornarem a caure. Però bueno, d'ahir a executar una persona, jo crec que ja és passar els límits.
Pues,
jo crec que ja seria passar els límits.
S'ha executat avui, 9 de desembre, però en maig del 2024 va ser condemnat i el Tribunal Suprem de Xina ho va ratificar. És a dir, la Xina executen i el que a mi em diu molta gent és sí, hi ha corrupció, però al final quan una persona delinquís i té immunitat, com es diu, Rafa?
Bueno, a veure, és que ahí poden existir molts baremos, no? Molts abanicos. Una persona delinquix i hauria de ser justament jutjada,
claro,
per els actes que ha fet. També et dic que, òbviament, la justícia és igual per a tot, i segons dia l'ex rei d'Espanya, i no és de veres, no és de veres,
no.
Per un simple motiu que és tan senzill com hi ha persones que no podem accedir a certa justícia per capacitat econòmica. Una gran empresa pot accedir, tu pots guanyar una sentència en una empresa que creus que ha fet un excés, un abús econòmic en certa compra, certa venda, però poden recurrir les sentències que, bueno, està arribada al Tribunal Suprem, i uns bufetes d'abogats que tu no pots activar a ells. Per tant, la justícia no és igual per a tots. La justícia és majoritàriament beneficia al que se pot pagar un gran bufete d'abogats, a que se pot iniciar uns procediments. A més, te'n diré una altra. La justícia és molt lenta en aquest país perquè per falta de capacitat de personal. Una persona, com podria ser jo, com podria ser qualsevol altra persona, per arribar a una sentència poden arribar a passar tants anys que tu no pugues suportar-ho econòmicament. És més, quan parlem de corrupció, passen tants anys, recentment està bé la sentència al fiscal general, no? La sentència del fiscal general en 8 mesos s'ha executat i casualment comença el juí a la família Pujol, que porten més de 10 anys darrere. Tot això porta a que molta documentació acabi prescrint perquè ja porta més de 10 anys. Existís i sapigueria, no? El dret és, no diré que és ambiguo, però és tan obert que tu pots interpretar-lo conforme vulguis. Per tant, és justa la justícia? És molt complicat, i la no requereix d'un sí o un no sec. També m'agradaria dir, Susana, perquè és un mantra que se repeteix i a mi m'ha passat de tots els polítics sou iguals. No. Tots els polítics no són iguals, igual que tots els partits polítics no són iguals. Així, en aquest país, existeix un partit polític que l'han tirat de la presidència, o sigui, l'han tirat del govern d'Espanya per corrupció. Perquè el partit polític, el Partit Popular, ha sigut jutjat en si per corrupció. Sí, sí. Per tant, no tots els partits polítics som iguals. Quan jo militava en Podem, sabem totes les sentències, tots els casos de que han volgut involucrar-nos en qualsevol cas en Venezuela. No s'ha trobat res. Per tant, i se mandra de la persona que està fent un cafè i te diu: és que tots els polítics són iguals. I tu al mig dius: no són iguals. I li fas dues reflexions i te diu: no, tu no. Bueno, jo no. És molt genèric. Hi ha que tenir molt en cuidado en aquest generalisme que s'està generant avui en dia. Molt, molt, molt de cuidado. Ni tots els polítics som iguals, ni tots pensem igual. Hi ha que pegar-li un parell de voltetes a les xicotetes frases. Parla a les persones que veiem al dia a dia.
Clar, el que
no sé si puc contestar-te.
Sí. El que ocorre és que en aquest cas, i diguem, no tots els polítics són iguals, però sí és veritat que els polítics estan blindats dins d'arribar-los a passar per els tribunals, perquè està l'inviolabilitat, la immunitat i el fuero especial. És a dir, un polític pot prendre una decisió i si no és encertada i repercutís a moltíssima gent, i aquesta persona no té ninguna responsabilitat. Per tant, ahir sí que s'ha d'entendre que el ciutadà estiga fastidiat.
Claro. A veure, crec que en aquesta part de la inviolabilitat, el fuero, no, l'aforament que tenen els diputats, per exemple, fes de ser diputat. Recentment també tenim un cas, i ara si vols anem ahir. No és el mateix prendre una decisió com a alcalde de Moncofa, no sé, invente, no?
Sí.
Que tires a reparar un clavegueram i se trenca. Això són certes... Bueno, realment els alcaldes no estan aforats.
No.
Bueno, certes decisions, com a diputats, per exemple, o com a ministres, o com a presidents, o com a presidentes, que te puguen involucrar el fet de dir: no, és que així has fet això i ho has fet malament, però per un falló tècnic, que tots sabem, 230 persones mortes ara fa un any en octubre, per unes males decisions. I tu no pots permetir, el nostre país no pot permetir que... No vaig entrar en el tema del Ventorro i en les mil versions que s'han donat.
Mil
i el que falta.
Sí.
Però sales per el simple fet de no estar en el puesto. Per molt que digues: no, és que no és la meva responsabilitat. Ets president de la Generalitat Valenciana, ets president de totes i tots els valencians, tens que estar, encara que no te citen. 230 persones mortes, per això sí que jo crec que requereix el sancionar i el no aforar. Esta persona ara mateixa continua sent diputada per alliberar-se de l'aforament.
Però mentre siga diputat, només serà juzgat per el Suprem. I clar, hi ha juristes que ho consideren un privilegi excessiu.
És el que estava parlant antes. T'ho imagina't, aquesta associació d'afectats per la dana, que pot ser una associació de veïns, de peu, perquè són veïns de peu, insistís, que voten Partit Popular, Partit Socialista, Compromís, Podem, Esquerra Unida, són persones variades, que se li ha mort un familiar, tindran els fons econòmics que puguen tindre, per lo que tindran que pelear per aquesta persona tinga que arribar al Suprem. Lo que tindran que pelear econòmicament és la justícia perquè pugui arribar al Suprem i jutjar-lo. Quan lo que se tindria que haver fet és directament vol ser diputat, bueno, pues lliurem l'aforament a aquestes persones. Hi ha certs nivells que no deurien de permitir-se. Està molt practicat a l'abast del dia, vosaltres ho podem veure, potser ens pot passar proper, però bueno, és un costum que quan existeix una sentència per a un alcalde, per a un regidor, parle de regidors i alcaldes, eh?
Sí, sí.
Que potser pugui acarrear una mala premsa per al mateix propi partit polític, lo que solen practicar els dos grans partits polítics és el fer diputat i l'aforem. Existeixen casos. O sea, entonces, de què estem parlant? Claro, al final, i torno un poc a donar-me la contradicció a mi mateix, de lo de tots els polítics són iguals. No, no som tots iguals. Però quan hi ha una taca dins d'un oceano, la taca és la que te fa que baixes els braços. I això, durant 50 anys de democràcia, pues, ha fet molt de mal al nostre país. I que continuem veient que això acaba repetint-se. Sempre acaba repetint-se. Insistís, en la vivenda s'està repetint, s'està especulant, s'està tirant a la gent de les seues cases per a fer negoci les grans empreses, els propis bancs. Uh-huh. No és just. No és just. Què podem fer? Quina alternativa ens queda? Afortunadament tenim una democràcia. No cap altra alternativa que una democràcia. Sanejar la democràcia? Sí, efectivament, però requereix de molta faena i de molta gent sana, per dir-ho així, de molts polítics, de molts jutges, de molts fiscals, de molts tècnics de les institucions sanes, que puguen arribar a pegar-li la volta, com perquè no, recentment, el dissabte va ser el dia de la Constitució. Sí. Pues igual caldria pegar-li una volteta a la Constitució espanyola, que és del 78, que jo no havia nascut encara. Uh-huh. Igual, una volteta, el que és la part troncal de la Constitució, no? Del dret a la vivenda, del dret a un treball just... Caldria pegar-li una volteta.
Bé, pues, Rafa Segarra, gràcies per haver-nos atès. Espero que no sigui l'última vegada que raonem sobre aquestes qüestions.
Pues moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Així estarem.
Esta vez dejaré que las sustancias tomen las
és d'hivern. Els teus plans s'enlairen des de l'aeroport de Castelló. Tria la teua destinació i connecta de manera ràpida, còmoda i senzilla. L'hivern vola. Tu també. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Así, ara.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada. Vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
també nosaltres a Santi Cortells. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Corrupció, en general, eh?
Doncs la corrupció està molt present, sobretot quan es tracta del poder que uns exercixen sobre els altres. I està relacionat, tinc la sensació també, amb el que m'agrada anomenar la misèria humana, que abasta tots els àmbits. Per poquet de poder que hi hagi, ja és consubstancial a l'ésser humà, no? Diuen que els calvinistes deien que la tendència de l'home és a fer el mal constantment, no? És una visió molt negativa de l'home, no? Que pot ser és més pròpia dels països del nord, no? Que seguien estos ensenyaments teològics, però igualment l'home, no? S'ha de fer responsable d'allò que fa. Però sí que és cert que jo observe, perquè en el país que estem, malauradament, hi ha una miqueta de guassa, no?, amb el tema, no?, que és massa habitual, pense, més que, diuen, que més que en els països del nord, encara que en els països nòrdics també existís la corrupció, eh?
Sí.
Per tant, com digues, és consubstancial a l'ésser humà. I té moltes manifestacions, no?, vull dir, com diem, no?, segons Plató, la corrupció política apareix quan els governants deixen de servir al bé comú i actuen per ambicions personals. Jo entenc que això és consubstancial a l'ésser humà perquè l'ésser humà té un sentit de supervivència i aquest sentit de supervivència li fa pensar primer en allò que li interessa a ell.
Però es pot separar?
Oblidant que està gestionant els interessos de tots, no?
Però hi ha una línia que gestiones, o sigui, tu pots seguir treballant per al poble i no passar aquesta línia i entrar en la corrupció?
Clar que es pot, però el tema és que es poden fer moltes coses, però la realitat és que la corrupció continua existint, que ja els grecs parlaven d'ella, sí. Com acaba de dir Plató mateix en el llibre 8 de la República, descriu ja quines eren les degeneracions de les formes de govern i avui en dia la corrupció està present encara. És curiós perquè quan parlava Plató d'aquestes degeneracions de les formes de govern, la primera que es posa a ell és la timocràcia. I què és la timocràcia? És un règim polític en el que el poder està sustentat per aquells que l'únic que busquen són honors i prestigi. Esta és la primera, no?
I a mi me sona a timo.
I sona a timo, sí.
Sí, sí.
Crec que no ve d'ahir l'arrel, ara no ho sé. Crec que ve de la cerca, de la búsqueda d'honors i prestigi. N'hi ha gent d'esta en política, n'hi ha gent d'esta que realment, econòmicament, no ho necessita, però no només és l'economia o els diners. Això és una de les causes de corrupció. De vegades també és buscar únicament els prestigis i l'honor. El que moltes vegades diem la foto, buscar només la foto. Que això no és que les fotos estiguin malament, perquè de vegades són necessàries per exposar doncs, alguna cosa que s'ha fet, que s'ha resolt, i algú s'ha de posar ahí. Fem una foto a una paret, no? Doncs home, el representant, no dic que el que està malament és buscar únicament això, no? No buscar resoldre els problemes i no buscar i siren moltes fotos i que tots diguen que eres el millor i que eres el que millor ho fa i coses així. Això també és una forma de corrupció, encara que pot ser de les que menys escandalitzen. Una altra forma que deia Plató era l'oligarquia, que és que el poder estiga només en mans d'uns pocs, per exemple els rics. Els rics són uns pocs, normalment, si tots fórem rics, no? Doncs no seria aquest sistema econòmic que estem, seria un altre, no? De lliure repartiment de la riquesa i tots seríem feliços i caminaríem cap a l'utopia, però normalment, i en aquesta tensió estem des de sempre o des de fa molts segles, en què el poder estiga només en mans d'aquells que tenen diners, no? Abans estava en mans dels monarques, el rei sol, que els havia posat ahí Déu i la gent se creia això i vivia miserablement, però els reis vivien bé. Després ja va passar a ser els burgesos, la revolució industrial i la revolució francesa, tot això, no? Bé, ell en esta llista posa també la democràcia, que fa gràcia perquè definís la democràcia com el govern de la majoria que només busca donar regnes, o sigui, només busca el llibertinatge. El llibertinatge, ja està, no? Però és el govern de la majoria, sí. Però, i ahí jo crec que Plató tenia raó, perquè una democràcia tal i qual l'entenem avui en dia no ha de ser un govern només per a la majoria, ha de ser escollit per la majoria però respectar les minories, no xafar-les, no marginar-les, perquè si no no és una societat lliure. Per a que siga una societat lliure s'ha de respectar qui opta fer les coses diferent al que fa la majoria, des del respecte social, respecte a la vida, respecte a una sèrie de valors que fan que la societat funcione, no? I l'últim seria la tirania. És un govern sense llei que recopilaria els defectes de tots els que acabem d'esmentar, de la timocràcia, de l'oligarquia i de la democràcia. I estos regímens, deia Plató, que un te va passant a l'altre irremeiablement, en este ordre. Primer estàs en la timocràcia, és a dir, uns polítics que només busquen el prestigi i l'honor, després passes a l'oligarquia, després a la democràcia i finalment acabes en la tirania. I jo no sé per què, però podríem dir que Plató està de molta actualitat, no? Que moltes coses.
Clar, és que m'has descrit, Santi, el que... per exemple, cap a on anem? És que no...
Sí, anem cap a la tirania, vull dir, i clarament ho puc dir, no? Els governs europeus o les democràcies europees en aquests moments caminen cap a un extremisme que ja va massa avorrir, que va acabar, va desembocar a la Segona Guerra Mundial, ja van saber que el que era, i ara reactualitzant, no? Noves formes i fent ús, com sempre, pretesament de la democràcia, possiblement, com deia Plató, per a acabar en una tirania. I també, qui és el responsable, no?, d'aquestes fases, de que estiguem vivint les fases que ja descrivia Plató? Doncs ahir ens hem de preguntar cadascú de nosaltres.
Clar.
Des dels que som polítics, encara que siga de poble, els que som ciutadans i no som polítics, i els que som ciutadans i som polítics, o els que estan a més al nivell com un govern autonòmic o estatal o europeu o coses així. Jo crec que tots ens hem de preguntar perquè dona la impressió que estem caminant sobre en aquestes fases, no? Hi ha una politòloga que s'anomena Anna Arendt, que era filòsofa del segle XX. Esta politòloga del segle XX, d'origen jueu, per cert, que evidentment va viure tot el que representava la tirania del Tercer Reich i tot això que ja coneixem, no? I una de les obres que té precisament és la de La condició humana, que escriu al 1958. I La condició humana, a mi esta paraula, no?, em fa pensar en que el fer el mal, la corrupció, no sempre és obra de monstres, sinó que moltes vegades és de les xicotetes coses, de la falta de pensament crític, de la falta de responsabilitat individual. És a dir, jo estic en una societat i jo tiré el fem i no recicle. Ah, és igual, perquè com només sóc una persona, i esa falta de responsabilitat social, no? D'entendre que cadascú de nosaltres som una rajola en aquest edifici que volem construir sense misèries i sense corrupció. Aleshores, clar, la misèria humana és això, l'egoisme. Jo agafe i tire el que vull i contamine perquè en aquest moment estic pensant en la societat, estic pensant en mi, en la meva comoditat, de no fer l'esforç de separar el fem com ens convindria a tota la societat, no?
És a dir, quan ens assabentem de que algú ha posat la mà a la caixa o que algú ha posat alguna persona en poder, posa algú a dit, i ho trobem normal, és perquè nosaltres també ho faríem.
L'altre dia parlava, perquè cadascú veiem una miqueta les coses des del punt de vista de la, del nostre àmbit, no? Parlava en Toni, digues que igual tu ho veus més des del punt de vista psicològic, perquè el regidor Toni, no? Perquè ell és psicòleg, jo literari, perquè sóc professor de literatura, i no és que tots nosaltres siguem corruptes, sinó, almenys en esta filòsofa o esta pensadora, comentava Anna Arendt, no és que tots nosaltres siguem corruptes, sinó que tots nosaltres podem ser corruptes. És a dir, tenim aquesta tendència innata, no, com deien els calvinistes, de sempre, sempre fer el mal. No?
Clar, el que passa és que quan tu passes aquesta línia, no hi ha una repercussió, és a dir, tu, com no tens ninguna responsabilitat o no pagues aquesta responsabilitat, pues al final, com ho fa, tu també ho fas, i aixina, i ningú s'està fent responsable dels seus actes. Actes que repercuteixen en la ciutadania quan no té un càrrec.
Clar, és que ahir hauríem de veure, ja per començar, la gènesi, cadascú perquè entra en política. Jo, personalment, quan vaig entrar en política, vaig entrar per un idealisme utòpic de canviar el món, de millorar la societat, de que respectara, doncs, en el meu cas, la cultura valenciana, però per el sentit que tenia això, no?, de respectar les cultures en general, de respectar el patrimoni humà, cultural. Però després, quan entres, és veritat que la gestió et menja. I la gestió, i no la corrupció que cadascú individualment pugui tindre, sinó la corrupció que respira de pèrdua d'utopies, de pèrdua de valors. Hi ha una frase que m'agrada molt a mi, que és que la maduresa, és molt trista aquesta frase, però vaig a dir-la, la maduresa comença el dia que deixes de creure que el bé sempre guanya. I aleshores tu, quan et veus en política, que veus que el mal campa, que la gent t'enganya, que la gent et mentís, que la gent fa grups paral·lels i t'exclou, que la gent diu que faria una cosa, promet que faria una cosa i que ho canviaria, i que quan mana s'oblida d'això, doncs no sé si és maduresa, però has d'acceptar que efectivament el bé no guanya sempre, i que guanya moltes vegades el que els interessos els posiciona de forma més estratègica per a ser ell el que tinga el poder, no els valors. És a dir, la societat o el món de la política moltes vegades és així, és com una selva. Si et veuen amb molts de valors i utopia, doncs directament se't mengen i t'exclouen, perquè l'esperit crític i la crítica no en el sentit negatiu de criticar, de, com deia deia la Bíblia, no? La llengua
viperina,
que té dos, com les serps, no? No en el sentit de fer el mal, de criticar algú, no? Però sí en el sentit de preguntar-nos si el camí que estem prenent és el correcte, de tindre criteri propi, fonamentat, sí. De pensar, per exemple, que l'educació, si la valorem, doncs també hem de valorar que la gent tinga la formació que correspon, clar, per exercir el càrrec que se li demana. I totes aquestes coses, quan es qüestionen, doncs hi ha gent que potser preferiria, doncs, que no es qüestionaren, perquè potser el que es qüestiona qüestionant tot això és la seva pròpia, a ells mateixos, no? Aleshores, el que perdem moltes vegades ja no són els somnis, sinó el que perdem és aprendre fins a on podem arribar. I en aquest sentit, l'idealisme per a molts no és que hagi mort, és que s'ha esgotat. I sí que jo intento cada dia que l'idealisme no se m'esgote, però és veritat que la realitat desgasta. La realitat desgasta perquè veus en la misèria humana, que jo comprenc que és inevitable, però mentre jo personalment, almenys mentre estic així, lluitaré perquè aquesta misèria humana es manifeste el mínim possible. Que en això potser estic d'acord amb els calvinistes, no? Que està ahí, que és una tendència, i que malauradament la veiem. I jo moltes vegades, revisant també la meva vida, sí que he vist que la meva tolerància a les misèries humanes era molt, molt, molt poca. I amb el temps ha anat augmentant, no perquè siga bo que augmente, sinó perquè sí que és bo per la teua salut personal acceptar la realitat, malauradament. Però no acceptar-la en abnegació, evidentment, parlant de la corrupció, quan veus la corrupció, un polític, no un bon polític, un polític qualsevol, jura o promet,
claro,
que denunciarà això. És a dir, la teua obligació és anar corrents a fiscalia i denunciar-ho. No pots acceptar-la en aquest sentit. Bueno, és la misèria humana, anem a acceptar que la gent furte i robe i faci coses il·legals. No, això no ho has d'acceptar mai. Però sí que ho acceptes en el sentit de que estàs en un món en el que això és un poc inevitable que passe, perquè sembla ser que és la condició humana. Que les democràcies actuals sí tenen ferramentes que abans no existien i que s'han d'utilitzar per a que aquesta misèria humana que està ahí i que suposa que sempre estarà es minimitzi. Una de les ferramentes fonamentals precisament és la transparència. Però clar, en tot vas a trobar problemes i dificultats. També, per exemple, en el que dic, en desenvolupar la transparència per a que funcioni i que, per tant, es minimitzi la misèria humana. No sé si m'he enrotllat molt.
No. A més, crec que és interessant, perquè quan estaves dient-me el fet de que anem cap a una tirania, que se va desenvolupar la Segona Guerra Mundial, és a dir, anem o estem ja dins d'una tirania? Perquè, clar, les guerres se fan de moltes maneres, i si estem esperant una guerra com les que hem tingut fets històrics, igual no és això el que està passant-nos ja, sinó que estem ja en una tirania on se'ns imposa la misèria humana. És a dir, si te tenten i tu agarres un trosset, formes part d'aixos trossets que s'estan repartint de misèria humana.
A veure, jo sempre, els que em coneixen, sempre he dit que crec una miqueta en la catarsi que era, no? Quan tot estalla, quan tot esclata i agafes i ja dius des de dins el que veritablement penses, no? I pot ser moltes vegades els cicles econòmics, els cicles dels governs de la història porten una vegada i una vegada més a la catarsi, és a dir, a la tirania, però després de la tirania a començar una altra vegada l'utopia. El problema que n'hi ha en les societats modernes és que el poder de destrucció arriba a un punt que és massa gran. I això de destrucció, d'autodestrucció, no? I això és el que veritablement fa por i no fa por, perquè, vull dir, si ho portes a l'extrem, doncs un dia el sol s'engolirà a la Terra,
sí,
i l'univers es plegarà sobre ell mateix, jo què sé.
El que passa és que fem de la corrupció algo normal, que s'estiga normalitzat, i que tot el món avui en dia diu és que, bueno, ha estat un cas de corrupció, on diuen, oh, pues si són tots uns corruptes. És a dir, això ja és com que quan s'assumís...
Jo no crec que tots siguin uns corruptes, però sí que crec que tots poden ser corruptes. I que forma part de la... I per això mateixa, una bona democràcia, una sana democràcia, ha de posar ferramentes per a persuadir, per a dissuadir, de pensar que si algú és corrupte no passarà res. Això per una banda. I després, evidentment, una de les claus són l'educació. Però clar, quan l'educació també està feta des d'un govern corrupte o parcialment corrupte, doncs al final és una educació també d'alguna manera corrupta, no? La corrupció, per molt que separem els tres poders, doncs poden ser tres poders,
sí,
corruptes, l'executiu, el judicial i el legislatiu. Del judicial hem parlat fa poc en el fiscal general de l'Estat, i encara no hem llegit ni la sentència, no? I tots l'han condemnat ja, i no sabem molt bé per què. Vull dir, la corrupció com forma part de la misèria humana, de la és consubstancial, doncs el que no hem de fer mai és acceptar-la participant en ella, evidentment. Hem d'assumir que forma part de l'ésser humà, però crec, o jo almenys encara tinc il·lusió o intents de fer-ho, hem de lluitar en contra d'eixa corrupció que, com dic, és al ser tan transversal, com deia Plató, no només està en furtar diners, també està la corrupció en doncs eixa gent que busca els honors, que busca la foto, també està en eixa gent que utilitza subterfugis per a desacreditar a l'altre, per a ser ell el que guanya al final, el que mane, el que tinga tot el poder,
sí.
No? I sempre va una cosa acompanyada de l'altra. Vull dir, normalment este tipus de corrupció no apareix, no naix de la bondat. I quan no naix de la bondat, ens hem de preguntar després quin és el següent pas, perquè si hi ha polítics que arriben a polític o arriben a un càrrec desacreditant els altres, defensa dels altres, marginant els altres o coses així, quin serà el pròxim pas quan tinguen en les seues mans més poder? Perquè bueno, si han sigut capaços de vendre els seus valors així...
Sí, contra la corrupció, transparència i rendició de comptes.
Exacte. Transparència i rendició de comptes. Per què la corrupció, si es veu, ja no pot existir, perquè la gent és una
però jo demane molt... que rendin comptes, és a dir, està clar que si hi ha transparència i es veu on és la corrupció, i aquesta persona o aquesta entitat que ha sigut corrupta, que doni comptes.
Que doni comptes i
això serviria d'exemple, no?
Que pague per la corrupció que ha exercit. No?
És que no és tan complicat. Bueno,
Sí que és complicat, perquè en un estat garantista, clar, una acusació no pot ser mai una condemna, i per tant s'han de fonamentar els principis, què és el que s'ha fet exactament. Vull dir, feliçment és complexa, perquè això implica que siga garantista. El que sí que és un problema és quan, com en el nostre cas, el cas de l'estat espanyol, uh-huh, el sistema judicial està tan col·lapsat, uh-huh, que no ja és per la complexitat que tinga, que està bé, que s'hagin d'analitzar per a fer justícia tots els elements en profunditat i tal, sinó que no tenim ferramentes per a fer front a la corrupció, perquè si quan, no sé com dir, si quan aconseguisses esbrinar o saber que la corrupció ha existit, han passat 20 anys,
ha prescrit.
Doncs, o ha prescrit o ja s'ha mort la persona sobre la que volies exercir la justícia, aleshores és que no té sentit. I tampoc dic que se faci a corrents, però sí que evidentment s'ha de ser un poc més àgil respectant la complexitat de cada... que té fer justícia, no?
Sí, vostè, no, en este cas és vostè ja, perquè és regidor de transparència, vostè ha posat el portaval de transparència. El que demana l'ho donen a temps perquè vostè puga venjar-lo?
La principal dificultat ara ja no és que demane i es penge. Doncs la principal dificultat és, diguem-ne, la falta de ferramentes per a poder exercir aquesta transparència. Hem avançat, però jo continuo pensant que hem avançat massa poc. El portal de transparència no estava, però ara ja està directament accessible a qualsevol que entre en el web.
És dir, vostè posar-lo accessible, agotat. Simplement poder posar el portal de transparència accessible,
això ja està. Ja està. El que és un problema també és que, encara que sigui accessible, no és comprensible en molts casos. És el tema, és a dir, posa un cas, sempre posa el mateix, no? Però posa un cas molt senzillet. He publicat els currículums, però això ha fet preguntar-se alguna cosa a la gent? Ha fet qüestionar-se alguna cosa a la gent sobre les decisions que pren en la seva papereta de vot?
Bueno, jo no sé a la gent, però al voltant n'hi ha hagut una quantitat de currículums que no estaven presentats, els que no n'hi havien, és a dir...
Això em sembla una falta de respecte, perquè qui falsifica un currículum Per què fa això? Per què té aquesta necessitat de falsificar?
Perquè vol timar.
Per... Vol timar, timocràcia, efectivament. Fixa't, règim polític en el que el poder és sustentat pels que perseguissin els honors.
Claro.
Si jo em poso en una posició que no em pertany, la pregunta també és per què tinc aquesta necessitat de fer això? I perquè no he destacat en res i perquè estic enganyant als altres, però també m'estic enganyant a mi mateix. Vull dir,
bueno, sí. Però si tu presentes algo, tens que presentar-lo, és dir, a on ho presentes també ho hauran de revisar, no? Perquè, clar, això ja me fa pensar que poden arribar a dir, no, tu em presentes tal i... O sigui, així mos estimem tots un poc.
Però és que ahir n'hi ha clar, preguntes clar. Molt... anava a dir tètriques o... Si jo ara me disfrace de mossèn i em fico un llançacolls i li dono l'extrema unció a algú, i mira, m'enganya a mi mateix, però aquesta persona que confia que jo era mossèn i se n'ha anat a l'altre món pensant que la benedicció... No ho sé, vull dir...
Que sí, que sí.
La veritat és que el mal que fem, el mal que es fa amb això, jo crec que no està suficientment perseguit, tampoc, en aquest sentit.
Bueno,
i el que és curiós és que la política, en altres àmbits no, però la política també sobreabunda això, perquè els escàndols que hem tingut els últims mesos de currículums han sigut brutals. Vull dir, de gent molt destacada en l'àmbit polític, en quasi tots els partits, no?, que arribava a ser la representant nacional o representant nacional de no sé què, estar en executives de partits, i, però clar, aquesta persona que ja enganya, després si va pujant en l'escalafó i té diners de la seva mà, a veure, si ha enganyat en una cosa tan, entre cometes, tan nímia com el seu currículum, que és fals, i que diu haver estudiat una llicenciatura o el que siga, i per no estudiar res, doncs tu imagina quan tinga diners en les mans. I ahir també ens hem de preguntar moltíssimes coses. Per què passa això? Per què no es comprova això en molts casos? Pues perquè aquesta gent probablement ve en un aval de que és el fill d'algú, de que ve de part d'algú del partit que té poder i que si tu el fiques tindràs més poder perquè a canvi del poder que... Poder, timocràcia. I aleshores, lo de... Si té el certificat o el currículum en condicions i és el que diu ser o no, doncs això passa a molt segon o tercer lloc, perquè el més important és el xoc,
claro,
este tenebrós
hasta que,
de poder.
Que expliquem a la ciutadania que un no se posa un títol de llicenciat en per entrar en un càrrec dins d'un consistori, dins de, bueno, d'un puesto públic, és dir, el delit està en perquè ho cobra. Sí, té un títol i si no el té no cobra, és dir, està un A i està un C.
Però en el cas dels polítics realment poden tindre ser analfabets integrals, vull dir, ja el partit que fica una persona
sí,
que
no però després quan el polític
però si des del principi t'ha dit jo sóc analfabet i no sé...
I l'has votat?
Claro,
ja està.
I ho ha dit públicament i tu conscientment l'has votat, la responsabilitat està tant en el votant, a millor tindrà altres virtuts, les que siguen, igual
sí,
no té aquesta formació,
sí,
però no
sí,
t'ha enganyat, sí. Almenys no t'ha enganyat.
No, però no hi ha sèrie de càrrec que nombrarà per aquest càrrec que ell té, que al millor no està i
cobra. Sabrà dirigir, sabrà motivar, jo què sé,
clar.
En fi. Però el problema està en enganyar. Mm. Si preferís una persona honesta i sense absolutament cap formació que una persona amb molta formació i totalment deshonesta i que enganye i que, jo què sé, i que siga, tinga un grau i diga que siga doctor. A millor t'estudis igual, però també t'està enganyant. En aquest sentit.
Santi Cortells, nosaltres sempre ens anem de temps. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres per convidar-me.
I'm Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Barilux especialista.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte XICAES de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
Mira, la Setmana de Tàrrega és un festival internacional dedicat íntegrament a la figura i l'obra del guitarrista vilarrealenc Francisco Tàrrega, considerat, ja saben, el pare de la guitarra moderna. Se celebra cada mes de desembre a la ciutat de Villarreal i se converteix la ciutat en un referent mundial de la guitarra clàssica. Maria Fajardo, regidora de Cultura, bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Corrents, teníem el tall amanit. per si no arribava a temps.
Moltes gràcies, perquè la veritat és que avui ha sigut un dia intens, perquè no només hem aprofitat, com dius, per a presentar la Setmana Tàrrega, sinó també hem celebrat una de les sessions que estem fent des de la Regidoria d'Igualtat de Sabers de Dones al barri Melilla, i hem anat allà a presentar el projecte i la veritat és que vinc supercontenta de veure com totes aquestes dones grans que tenen aquestes històries tan xules que contar i aquests sabers que elles saben, com per exemple l'elaboració mitjançant l'oli gastat i la sosa càustica de sabó, com estem preparant aquest reportatge per a que estos sabers arriben a les escoles i als instituts, perquè això s'està perdent. Aleshores, ho hem de recuperar. I això, com li dia, la Setmana Tàrrega, que vostè crec que ho ha explicat meravellosament bé. El 15 de desembre es commemora a Vila-real, que és l'aniversari de la mort de Francesc Tàrrega i Xea, que és el nostre guitarrista més internacional, que ens ha ajudat a portar el nom de Vila-real arreu del món, perquè vam tindre la sort de ser el poble que el va veure néixer. Aleshores, hem aprofitat ja des de la setmana passada, ja estava en l'auditori de Gom a Gom tots els matins en ixe recital que feien, que es diu Coneixes Tàrrega, i que ho han organitzat en el Seminari de Mestres de Música d'ací de Vila-real, que la veritat és que són un grup que estan molt cohesionats per a tractar d'alguna manera de que la figura de Tàrrega, en este cas, doncs arribi a tots els xiquets i xiquetes del poble d'una manera amable i que ells puguen entendre des de ben menudets, perquè moltes vegades no és fàcil que tot el món pugui arribar a la cultura. I això ho han preparat, ja li dic, el Seminari dels Mestres de Música, juntament amb Pols i Pua i Paraules d'Aire. I això ho van fer la setmana passada amb Missa Coneixes Tàrrega. I després, a partir d'esta setmana, concretament del dissabte, i fins el dia 19, tenim el Congrés de Tàrrega, que és el que s'anomena Setmana Tàrrega, que ho organitza l'Institut per el Desenvolupament Musical, l'IDM, que està liderat per David Eras, i que ell és un guitarrista també castellonenc, que el que fa, d'alguna manera, és obrir ixe ventall a artistes internacionals, que el que fan és celebrar ixe seminari, fer recitals i també masterclass especialitzades per a tot aquell guitarrista que vulgui sumar-se a conèixer la història de Tàrrega mitjançant les seues peces. El que fan és un estudi, d'alguna manera, de la tècnica que emprava Tàrrega en aquell moment i demostrar, doncs, que Francesc Tàrrega, en ple segle XXI, està més viu que mai i que encara segueix sent un referent internacional del que és la guitarra clàssica. Aleshores, molt contentes d'acollir una vegada més aquest seminari, perquè enguany és la 13a edició d'esta Setmana Tàrrega. I després, el dia 15, que és la data...
Dilluns.
Bueno, este dissabte, que no se m'oblide, el dissabte també, dissabte 13, a banda de començar el seminari que contem, per la vesprada, a les 8 de la vesprada, tindrem en el Teatre La Tagoba un concert homenatge a Francesc Tàrrega també, que el fa Pols i Pua, que són també ja és esta agrupació vilarealenca que insereix a molta gent jove també al món de la guitarra. I ho fan així al Teatre La Tagoba. I després, ja li dic, el dia 15 és el dia gran de la Setmana Tàrrega, perquè ese dia 15 és quan retem homenatge a la mort del nostre guitarrista i fem els actes solemnes que sempre realitzem, acompanyats per la Unió Musical La Lira durant tota aquesta cercavila que fem pel poble. I el més xulo d'enguany, o la gran novetat d'enguany, és que tenim la sort de que Jacob Kellerman, que és un guitarrista suec, ve a Vila-real, i ve a Vila-real dins del marc de que està gravant un documental per retre homenatge a Tàrrega, i té una guitarra que ha sigut tocada per el propi Francesc Tàrrega en vida, i que aquest guitarrista, doncs, la té en les seues mans. I el que està fent en aquest documental és, d'alguna manera, rodar per tots aquells escenaris que Francesc Tàrrega va fer interpretacions de la seva obra, i concretament així en Vila-real, ja el vam tindre l'any passat, que va estar discretament en Casa Apolo, va estar allí agafant unes imatges de la secció que tenim nosaltres dedicada a Tàrrega, amb aquest quadre impressionant que decora la paret, i enguany ve a tocar en un dels escenaris que va tocar Francesc Tàrrega, que és el Sindicat de Recs. I aquest concert serà aquest dia 15 a les 5:30 de la vesprada, 5:15, perdonen, 5:15 de la vesprada. En el Sindicat de Rex, aquest virtuós guitarrista suec interpretarà unes peces de Francesc Tàrrega en el mateix escenari que ho va fer ell en el seu moment. I nosaltres estem molt contentes perquè és una anècdota xula, crec que per la, a la ràdio se pot contar aquestes coses que no es poden contar en altres llocs perquè al final és un diàleg. Ens va telefonar l'ambaixada. Ens va telefonar l'ambaixada de Suècia per dir-nos que teníem la... que si podíem, o sea, com demanant-nos un favor, que si podíem acollir a Jacob Kellerman a Vila-real el dia 15, aprofitant que el cap de setmana estava a Madrid fent un concert en homenatge a Francesc Tàrrega i que ella havia estat mirant, que el dia 15 és quan l'Ajuntament de Vila-real fa els actes en homenatge i que si ell podia participar de l'homenatge, perquè li faria molta il·lusió retre-li homenatge al guitarrista que ell tan admirat des d'Estocolmo, que és la seva ciutat.
Sí, sí.
I aquest artista doncs, ha sigut nominat als Emmy, ha sigut, bueno, és un artista internacional que si el busquen per clar, perquè no, jo quan rep la telefonada de l'ambaixada, com vostès comprendran, no sóc del món de la guitarra ni molt menys experta, aleshores el que vaig fer va ser buscar Jacob Kellerman al Google. I quan el vaig cercar, dic, ostres, sí que és veritat que és un virtuoso, perquè mos va dir la xica de l'ambaixada de Suècia, mos va dir que un virtuoso que viene a Madrid a dar un concierto le gustaría participar con ustedes del homenaje a Tàrrega.
I això quan et fa que...
Això farà setmana i mitja.
Clar.
Setmana
perquè
i mitja.
Perquè no podia fer molt de temps, ho tenia que estar molt ben prevista, és a dir...
Que va fa una setmana i mitja. I és quan nosaltres parlem amb l'alumnat del la direcció en este cas del conservatori, perquè, clar, qui fa tradicionalment el concert el dia 15 de desembre és el conservatori. És l'alumne que toca en el que és el monolit de Francesc Tàrrega de la plaça Vallarri, que ens toca un parell de peces, que enguany és Javier Bordonau, i després anem a acompanyar de la banda fins a l'auditori on l'alumnat del conservatori de diferents etapes de guitarra fa ixa audició. I clar, que ara vinga una persona d'aquest calat ací,
clar, i quan ells s'assabenten, exacte, quan els comunica, clar, a vostè no li sonava, perquè evidentment, bueno, vostè sabrà millor, no sé qui, per la seva professió, no, pues a lo millor una virtuosa, no, que ha fet unes lleis meravelloses per serveis socials i demés, no? Però clar, ells quan s'assabenten d'això, què?
Clar, en un primer moment, el director del conservatori em feia, estem encantats de que vinga, però no pot tocar, me feia, no pot tocar en el mateix lloc que els alumnes, que els afonarà si no els ho expliquem abans, perquè jo dia no ho feu massa públic,
clar.
Fins a que l'ambaixada efectivament ens confirme que sí que ve,
clar,
i se dia, perquè jo està telefonada, claro, o la le llamo de la embajada, no sé, a mi no m'havia passat mai això, igual la gent que porta en política molts més anys,
això ha passat,
però a mi jo me vaig quedar al·lucinada.
A més, donar-li la il·lusió de que arribi i que després passarà alguna cosa, bueno, pues tindries que fer-lo el més...
Efectivament.
Entonces, ell sí que tocarà allí.
I ell tocarà en el Sindicat de Rex. Ho farà abans, per tal de que també l'alumnat del conservatori doncs, puga vindre a vore'l i puga gaudir de la guitarra d'aquest virtuós. I a més, després, com que ell vindrà a tots els actes oficials, a retre-li homenatge també a Tàrrega i escoltarà no només al guitarrista vilarrealenc Bordonau, perquè crec que n'hi ha que donar-li ixe renom ja a este alumne que serà el que ens tocarà en el monolit de Tàrrega, sinó també en l'audició que després es farà a l'auditori, doncs Jacob estarà entre ells. Aleshores, avui en dia que l'anglès és una llengua en la que els xiquets i xiquetes i adolescents ja dominen, que no és com les generacions dels meus pares, que no. La gent d'avui en dia doncs, ja sap parlar anglès perfectament, doncs també podrà parlar amb ell, preguntar-li, a més és un li estem dient així un virtuós i la gent pot pensar-se que és un senyor molt gran, però no, és un home de, crec que vaig buscar en Wikipedia i era nascut en el 86, és a dir, és un xic que
segur, és un virtuós.
Sí, que segur estarà encantat de veure també com n'hi ha alumnes que estan començant amb moltíssima il·lusió com ell quan començaria.
I vindrà i tocarà en la guitarra que era propietat
de Francesc Tàrrega.
I com arriba aquesta guitarra a les seues mans?
Doncs no ho sabem, això li ho haurem de preguntar, jo ho desconec. No sé si quan va vindre l'altra vegada a demanar informació per poder gravar a casa Polo ja ho va contar i igual l'arxiver o alguna cosa ja tenen constància, però jo no ho sé, jo no li ho puc contestar. Però jo seguirem indagant, encara tenim uns dies ahí per a indagar i fins i tot igual podem vindre a contar-los o i això.
Que estarà només un dia si a Vila-real?
En principi, sí. Però a nosaltres el que li hem dit és que ens agradaria poder-li fer aquesta recepció oficial també per part de l'Ajuntament i que es poguera quedar amb nosaltres, no sé si encara que fora fins al Sant Demà i que així el dilluns poguera compartir més temps amb nosaltres.
Claro, perquè ell tocarà quin dia?
El dilluns 15.
15, clar. Si vinguera el dia d'abans, o se quedarà fins al 16, però si vinguera el dia d'abans seria preciós perquè el tindríem el diumenge. I clar, perquè el dia 15... els alumnes ja, bueno, ja els tenim també fora de circuit també.
El tema tindre... està clar, la cosa està en que convé perquè fa ell mateixa, Jacob, un recital a Madrid,
claro.
Desconec si el recital que fa a Madrid és només dissabte o dissabte i diumenge. Aleshores, per això ve dilluns directament, és que és el que no ho tinc massa
igual
clar.
Igual ja veguis vindre diumenge a menjar paelleta, que els,
això estaria
suecos els agrada
bé.
Molt. Entonces, li anirem posant així a Metz, no? En sí, seva Ets, per
que
pugui vindre. No me puc ni imaginar com estaran de revolucionar tot el món musical així a la ciutat, I no a la ciutat, a la província. Perquè on saben que ve este virtuós?
Doncs nosaltres...
Ho hem dit avui?
Ho hem anunciat avui... Però nosaltres, anunciar-ho públicament realment, oui, perquè sí que ho vam comentar a la Corporació Municipal farà uns dies, en l'anterior Junta de Portaveus ho vam comentar a tots, i després al Conservatori sí que els ho vam dir també. Però... Només vam rebre la telèfona de l'ambaixà per a, d'alguna manera, compartir la informació per si ells coneixien d'este home.
És que jo crec que els conservatoris que estan pròxims tindran molta gana. Perquè clar, després del sindicat de Rex molta gent tampoc pot tindre dins.
No, l'aforament és reduït i a més si vol utilitzar les imatges del que grave per al seu posterior documental, doncs també s'ha de tindre en consideració que a més públic hi ha doncs, més dificultat també el que és la sonoritat, perquè quan són moltíssima gent en una gran sala que al final no està tan... Té una acústica molt bona el sindicat de Rex, però no està preparada. Per a moltíssima gent, perquè sempre passa, doncs, i més en aquesta època, la tos, els mocs,
que sí,
el mòbil...
Sí. A més, molta aglomeració clar. De gent que també, això des de la pandèmia ho tenim tots ben pensat. El documental, imagine que després l'Ajuntament de Vila-real tindré aquesta copia per guardar-lo a l'arxiu.
Això és el que estem treballant, fins clar. I tot que puga fer-se així la presentació, una de les presentacions que se facen d'aquest documental que va de la vida al final del que va ser i és el nostre guitarrista més internacional, doncs crec que a Vila-real és un dels llocs en el que s'hauria de presentar, la ciutat natal de Francesc Tàrrega.
Tindran una classe magistral sense esperar-la?
Totalment, aquestes coses que arriben i que són sorpreses molt, molt boniques, crec jo. Perquè que al final una persona que viu en Estocolmo i que el que feia era vindre a Madrid a donar un recital, doncs acaba posant-se en contacte amb l'ambaixada per assegurar-se el tema de la comprensió de la llengua, perquè ell no parla castellà, ni
però
evidentment
parla anglès,
València,
evidentment.
Parla anglès. Aleshores el que va fer va dir, vaig assegurar-me, perquè jo no sé ni on para a Vila-real, que mantenen i que volen rebre. Aleshores ho va fer una dona de l'ambaixà, que ja li dic, va telefonar així, d'aquesta manera, i la veritat que molt curiós, crec que és molt xulo.
Al final serà tornar a ser Vila-real, la capital mundial de la guitarra clàssica, i d'altra volta un espai de trobada artística.
Efectivament. La veritat és que...
I l'home, a veure, allò de que ens interessa molt, i no ens constarà un duro.
No ens costa...
Un euro, no, perdó.
Bueno,
jo que sóc més retro, d'aquella generació que l'anglès no el portàvem molt bé, pues no ens costarà un euro.
No
ens
costa
embargo,
cap perra.
Tindrem ixa sort, no?, de que s'hagin alineat els astros. Ixa sorpresa ja... Clar, que ara com supervisa la sorpresa. Me refereixo, no n'hi ha ninguna altra sorpresa.
No, a priori no.
Que, a més, venia tan ràpida a contar meu... que m'ho ha contat en un breu espai de temps per si no mos cabia, perquè claro, són 56, vostè sap que si respectem el horari, i a les 2 tenia que anar, se'n tenia que tornar, i ha vingut i mos va dir tot com una metralleta.
Sí, jo si puc fer una cosa ara, que no té res que veure en la Setmana Cultural de Tàrrega, ni té res a veure amb la Regidoria de Cultura, sí que m'agradaria donar les gràcies a tots els vilarrealencs i vilarrealenques i donar-nos l'enhorabona, perquè enguany se va plantar l'arbre de Nadal el divendres i estem a dimarts i està intacte. No s'han emportat cap figureta, no han furtat cap de les plantes, està tot meravellosament bé. Aleshores, donar-nos les gràcies i l'enhorabona. I les gràcies especialment, crec que les dono no només en nom de l'Ajuntament de Vila-real, sinó en nom de tots els vilarrealencs i vilarrealenques, que ens encanta el Nadal i que tindre una ciutat bonica és un regal per a totes i tots. Aleshores, moltíssimes gràcies.
Quan estàvem muntant-lo, vaig baixar a entrevistar a la persona que estava decorant-lo i ella em deia bueno, que l'any passat se va disgustar un... perquè, clar, tampoc ens ho esperàvem, val? Que pensava que enguany respectarien, però, clar, jo quan he vist els cartells pa dissuadir-nos a tots...
L'any passat també estaven.
I l'any passat també estaven.
L'any passat també estaven. I les càmeres també estaven, però la gent no va fer
cas. Però l'any passat sí que se va... Tenien les imatges de la gent que havia xampat.
Sí, sí.
Se va fer algo en aquestes imatges?
I sé que se va enviar avís a les cases, però no sé fins a quin punt se va arribar a tramitar denúncia.
No, però en què n'hi haguera un toc d'atenció...
Però sí que va haver avís.
Val,
però, sí. Però no els van tornar. Vam intentar fer des de la... No sé si des de la innocència o des de on. Però vam intentar fer el que ha passat en altres pobles quan han furtat la campana o quan han furtat el Jesuset, que el que se diu és... Sabem que s'ha furtat, sabem que està ubicat per esta zona, però pot aparèixer demà al mateix lloc i que no passi res.
Val.
Se va intentar, va, se va fer això, va, però aparèixer... no va passar mai. Vull dir, a vosaltres mos va furtar i no mos van tornar res.
Clar, i això com en tindré opció. També m'he dit a Lara que, per exemple, jo dia, clar, avui també és el Dia Internacional del Laïcisme. I jo dia, estos Nadals a Vila-real, el que representa és que estàs decorat, engloba totes les cultures. I em deia que se sorprèn de la quantitat de gent de cultures distintes que se fa fotos.
Clar. És que al final el que més simbolitza, per dir-ho d'alguna manera, en el cas de l'arbre que hem posat, el que més simbolitza el que és la religió catòlica o cristiana, que és el naixement del Jesuset, està a la part de davant, però tenim un arbre que hem decidit deixar a l'aire per a que la gent pugui fer-se les fotos més boniques que considere i pots pegar-li la volta sencera. Aleshores, si no vols que isca el naixement perquè el naixement a tu no te representa, no n'hi ha cap problema. Pots fer-te una foto en aquests llaços de 3 metres que penjats en l'arbre de 12, pareix que siguin llaços supermenudets, que ho parlàvem Lara i jo, que o sea, pensàvem que anaven a ser llaços superexagerats i que va, després posats en l'arbre pareix que siguin menudets.
Vicealcaldessa, les 2 del migdia, gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
I a vosaltres, a tots els que heu estat escoltant-nos, que heu passat aquestes 2 horetes, que hem estat tractant el que és el tema este de la corrupció, no sé, què penseu, reflexioneu, i el que no heu sentit del tot, poseu-vos, perquè hi ha moltes veus que han parlat d'això, de lluitar contra la corrupció. Demà tornem, 2 horetes. Fins demà.